El Pirineu i Ponent han assolit aquest cap de setmana llarg una mitjana d'ocupació del 75% i les reserves hoteleres a la muntanya s'han situat al 95% i també ha augmentat la demanda de turisme actiu. És una bona notícia per la reactivació econòmica del territori lleidatà. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana, la darrera del mes de juny, que la començarem el juny i l'acabarem ja el mes de juliol. Hores d'ara amb 25 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. A més, avui parlarem amb el president de la Diputació de Lleida, amb el Joan Talarn. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i l'espai Algú ha fet. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Avui parlarem de Sant Joan, de Sant Pere i de Sant Pau. I no només de les dates, de les onomàstiques, de les celebracions, que també, sinó dels racons de les esglésies que estan dedicades a Sant Joan, Sant Pere i Sant Pau a la ciutat de Lleida. Els bocins d'història avui amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15 parlarem d'esports a la nostra tertúlia d'esports, a la radiografia, on parlem ja d'algun resultat de cap de setmana, però sobretot ja de la planificació de la temporada vinent, que això està en marxa ja, la dels diferents equips lleidatans de futbol, de bàsquet, d'hoquei, d'handbol, etc, etc. Tot això amb l'Albert Square, amb el Xavi Pérez i amb la Vanessa Ortega a la radiografia camí cap a les 2:00 PM. Busquem tot seguit, com et deia, 25 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida núvols d'evolució diurna al Pirineu i allà s'esperen xàfecs dispersos i ocasionalment acompanyats de tempesta. A la resta quedaran cels poc ennuvolats. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes amb unes màximes previstes de 32 graus a Lleida capital, de 31 graus a Balaguer, de 30 a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i de 21 a Viella. I si ens referim al vent, seguiran predominant les components oest i sud amb ratxes fortes o molt fortes de vent del sud a cotes altes del Pirineu. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem cels poc ennuvolats, amb núvols d'evolució diurna que creixeran al Pirineu on no es descarten ruixats dispersos i ocasionals a la tarda. Per últim, les màximes rondaran els 32 graus a Lleida capital i a Balaguer, els 31 a Tàrrega, els 27 a la Seu d'Urgell i els 21 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Recorda, hores d'ara 25 graus a la ciutat de Lleida. Busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Com dèiem, el Pirineu i Ponent han assolit una mitjana d'ocupació al voltant del 75% durant els 4 dies de pont de Sant Joan als establiments de turisme reglat. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, a les zones turístiques de muntanya, aquesta ocupació ha arribat fins al 95% durant les dues nits del cap de setmana, mentre que els percentatges han estat inferiors la nit de dijous. Els càmpings han penjat el cartell de complet en la modalitat de bungalows i han arribat al 60% en la d'acampada. Per la seva banda, la mitjana d'ocupació a les cases rurals ha estat del 75% al conjunt de la demarcació. Les empreses del turisme actiu i esports d'aventura també han tingut una demanda per sobre de la mitjana el cap de setmana. La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, així com els representants de les associacions d'allotjament turístic de la demarcació de Lleida, s'han mostrat satisfets per aquest bon comportament turístic i han confirmat les previsions fetes davant l'augment de les reserves que hi havia per Sant Joan. També han confirmat que hi ha una demanda important de cara, sobretot al mes d'agost, pel que fa als esports d'aventura i esports actius. Per tant, com dèiem, és una bona notícia, sobretot des de la vessant econòmica per les comarques de Lleida. També hem de dir que ja hem tingut el primer gran incendi de l'estiu, i és que els bombers de la Generalitat i de l'Aragó han estabilitzat aquest matí, pràcticament a les 6 del matí, l'incendi de vegetació que va començar ahir diumenge al Farràs, al Segrià, i que va acabar entrant a l'Aragó. Tota la superfície afectada pel foc, els bombers estimen en unes 82 hectàrees, ha estat encerclada per les línies d'aigua dels equips d'extinció. Els bombers de la Generalitat hi han treballat durant la nit amb 46 dotacions terrestres i a primera hora s'hi han afegit mitjans aeris, tot i que s'han aturat cap a les 10. Un cop estabilitzat el foc, els bombers remullen l'àrea cremada i ara toca revisar tot el perímetre afectat per evitar que pogués reprendre alguna brasa. A més, hi ha vent i, per tant, ja sabeu que amb el tema dels incendis s'ha de parar molta cura. Aquest cap de setmana també hi ha hagut un contratemps al parc de bombers de voluntaris de Seròs. I és que perilla des d'avui una mica més, després que ahir diumenge s'ensorrés una de les parets de la casa del costat. Arran d'això s'han desallotjat les tres persones que hi vivien i han aparegut més esquerdes a aquest parc de bombers apuntalat des de fa 5 anys. L'alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, reconeix que les noves esquerdes poden afectar l'estabilitat del parc i ha explicat que aquest dilluns, avui dilluns, tècnics municipals i dels bombers analitzaran l'estructura dels edificis i avaluaran si cal desallotjar també el parc. Romia recorda que l'Ajuntament ja té tota la documentació en regla per la cessió dels terrenys nous on s'ha de construir el nou parc i reclama a la Generalitat que iniciï les obres. Les obres no es fan d'un dia per l'altre i aquest parc de bombers voluntaris porta 5 anys apuntalat. Per tant, ens podem anar tranquil·lament a una operació de 6 o 7 anys, si és que tarden un o dos anys a construir aquest nou parc de bombers. A la ciutat de Lleida, els empleats de Correus de la demarcació de Lleida han decidit anar a la vaga demà dimarts davant els abusos constants de la direcció de l'empresa, segons han explicat des del sindicat CGT en un comunicat. La decisió arriba després d'haver celebrat diverses assemblees en els llocs de treball on s'ha parlat dels efectes que té la manca de contractació de personal en la seva càrrega de feina. Així, segons el sindicat, la plantilla porta diversos mesos havent de cobrir dos barris quan els hi tocaria un per carter i mentre s'han eliminat seccions de repartiment. També han posat de manifest que un 30% de la plantilla és eventual i que s'ha reduït a la mínima expressió les tasques que es fan al pavelló postal. Per tant, evidentment, hi haurà serveis mínims, però si, sobretot el tema de paqueteria, o heu d'anar a buscar certificats o aquestes històries, si podeu anar-hi avui, doncs millor que demà, perquè hi haurà vaga dels treballadors de Correus a la ciutat de Lleida. Marxem cap al territori, perquè una quinzena de vaques ocupen el monestir de Santa Maria de Vallvert, el desaparegut poble de Tragó, a Os de Balaguer, a la Noguera. Està declarat bé d'interès local i pendent de ser declarat bé d'interès nacional. Va ser restaurat pel govern i l'Ajuntament d'Os a finals del 2020. A més, la Diputació de Lleida hi va fer el 2018 una actuació que va deixar al descobert unes runes romanes. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, propietària dels terrenys, va col·locar una tanca al voltant per protegir l'espai, però les vaques d'un ramader amb permís per pasturar a la zona han aconseguit accedir-hi, posant en risc la integritat del monestir. L'Associació Amics de Tragó de Noguera ha informat per carta a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que s'ha compromès a reforçar la tanca. Ens explica la situació la alcaldessa d'Os de Balaguer, l'Estefania Rufac.
És una llàstima perquè Diputació ja ha fet inversió, Generalitat ja ha fet inversió de restauració també, i l'Ajuntament també n'hem fet d'inversió, no? I quan veus que li tenen tan poc respecte i que no ho cuiden, no? És una llàstima, perquè a més amb la Che tenim un conveni en què ens cedeixen el monestir i tot el seu voltant per fer-hi aquestes obres, no? Aquestes obres de restauració, i que almenys no acabi de caure, no? I ara te trobes amb les vaques que campen lliurement, no? És una llàstima.
S'ha de destacar que el monestir és l'únic edifici emblemàtic que queda al poble de Tragó, desaparegut sota les aigües del pantà de Canelles amb la construcció de la presa. Canviem de tema perquè el Parc Astronòmic del Montsec que estrenarà aquest proper dijous la pel·lícula Pirineus, la nuit, un documental creat en format full dome per ser projectat en planetaris i que tracta sobre la foscor natural de la nit. D'aquesta manera, el públic la podrà visionar durant les visites nocturnes de tipus general que s'ofereixen a l'equipament i, concretament, es podrà veure a l'ull del Montsec, el planetari multimèdia de l'astronòmic. A més, coincidint amb l'estrena d'aquesta pel·lícula, el parc amplia la seva obertura i fins al 12 de setembre oferirà visites de dimarts a diumenge. La projecció forma part del projecte Transfrontera Pirineus, la nuit endegat pel Planetari de Pamplona, en col·laboració amb el Consell Comarcal de la Noguera. En fi, parlem de virus, de pandèmia, de brots, d'històries d'aquestes, eh? Perquè aquest dissabte es va acabar la obligatorietat de dur la mascareta, però just van començar a aparèixer un dia abans les informacions que apuntaven amb aquests brots de joves que havien anat d'excursions de fi de curs, no organitzades per centres educatius, sinó que les havien organitzat ells juntament amb, bueno, juntament a través d'agències de turisme, i que, doncs, sembla que hi va haver contagi multitudinari, però que no va ser detectat al final, i, per tant, molts van tornar a les seves llars, amb les seves famílies, amb els seus amics, sense saber que eren positius, perquè de moment eren asimptomàtics. La gerent de l'Agència de Salut Pública, Carme Borrell, va plantejar la possibilitat de frenar la desescalada del sector per l'increment de casos de Covid en les darreres setmanes, i ens explica que a Barcelona, per exemple, els casos s'estan duplicant aquesta setmana, especialment per les festes de final de curs. Davant aquest creixement de casos i de la por de tornar a tancar després de 15 mesos amb la persiana baixada, parlem de l'oci nocturn, que tot just porten pocs dies amb el permís per tornar a obrir, la patronal del lleure nocturn ha insistit a implementar un nou protocol d'admissió als locals presentant un test negatiu vinculat a un codi QR. Ull, al final, aquestes, dic quatre perquè no són quatre, és una manera de parlar, però aquestes excursions, fixeu-vos al final, el descontrol, el que acaba provocant, la caiguda de totes les... la caiguda de l'efecte dominó, que tot això anirà repercutint a les ciutats. S'ha de fer seguiment a fons, però molt, i la veritat és que darrerament ja no se n'escoltava, de les persones que estaven fent el seguiment, tenint en compte que l'estiu passat se'n van necessitar moltes. El risc de rebrot i la velocitat de transmissió de la Covid han augmentat, també lleument a Lleida, principalment, pels casos diagnosticats entre joves també. La mateixa situació es dona en el conjunt de Catalunya i, de fet, la mitjana d'edat dels nous contagis ja se situa per sota dels 30 anys, encara que la majoria són lleus o asimptomàtics. A la regió sanitària del Pirineu, la mitjana d'edat és de 26,29 anys i a Lleida de 33,12. Aquest és el col·lectiu que encara no està vacunat, però avui ja poden demanar cita els que tenen entre 30 i 35 anys. La positivitat de les proves és del 2,12% al Pla de Lleida. Encara estem molt per sota de la mitjana catalana. Per tant, de moment són bones notícies, i és de 2,69% al Pirineu. Salut ha comunicat avui dilluns 12 nous positius a les comarques de Ponent i 2 a les de muntanya. Recordo que és dilluns i que estem parlant de les darreres 24 hores. Dit això, anem a buscar les dades del Pla de Lleida, del Pirineu i Aran, de com tenim a hores d'ara les dades de la Covid. Al Pla de Lleida, el risc de rebrot ha pujat lleugerament, està als 38 punts. La RT s'ha situat a un pas d'arribar a l'1, encara per sota, 0,99. Però és una tendència que es repeteix dels darrers 5-6 dies, a l'alça, molt poc a poc. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot ha pujat als 73 punts i la RT s'ha disparat al 1,72. I a nivell de tot Catalunya estem parlant d'un risc de rebrot de 124 punts i una RT de 1,28. Per tant, i afortunadament, i sobretot, el Pla de Lleida és un dels pocs llocs de Catalunya que es manté una tendència a la baixa. Fem una pausa i de seguida estem amb el president de la Diputació de Lleida, el Joan Talarn.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
¿Quieres ganar un Osmotic totalmente gratis? El jueves 1 de julio sortearemos un Osmotic entre los asistentes a nuestro primer directo en Facebook. Además, te explicaremos qué es la osmosis inversa y cómo puede mejorar tu vida. Recuerda, jueves 1 de julio a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. ¡Te esperamos!
Cope Lleida. Estás informado.
I ja tal com havíem avançat, estem en comunicació amb el president de la Diputació de Lleida, el Joan Talarn. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, per cert, que felicitats atrasades, que hi ha uns sants al cap de l'any. Cada dia hi ha un munt de sants, però n'hi ha uns que estan molt marcats i el de Sant Joan és marcadíssim, eh?
Moltes gràcies. Diu que tenen buitada, cap problema.
Però és veritat, escolta, jo no sé si en la teva infantesa recordes nits especials, de la Revetlla de Sant Joan.
Sí, el fet de que sigui el dia del teu sant, doncs encara ho fan més especial. La veritat és que sí, és aquell sant que no te'n pot salvar, tothom sap que és el teu sant. I a més, això també té un preu, un preu econòmic, el fet que tothom sàpiga que és el dia del teu sant.
Et toca convidar, i tant que sí. Bueno, és una d'aquelles nits en les que s'ha acabat el curs escolar, que el foc és el protagonista, que això quan un és petit sempre agrada.
Sí, certament és una nit màgica. La veritat és que ho és, de veritat. I quan ets jove ho ets, però fins i tot també quan ets més gran, la possibilitat de reunir-te amb els amics, que comença l'estiu, que l'escola... Vull dir, la veritat és que... És una nit molt màgica.
Molt bé. Joan, escolta, canviant de tema, perquè és veritat que el temps passa, estem ja a l'equador del mandat. Anem a fer una mica de valoració, és a dir, i fins ara estàs satisfet del que heu pogut aconseguir?
Han sigut dos anys molt intensos, sobretot perquè m'ha entrat un actor que no comptàvem, evidentment que està la Covid, i això, Covid o no, ha canviat moltes coses. Però jo crec que fins i tot ha servit perquè aquells canvis que teníem previstos de fer a la Diputació s'hagin avançat, en certa manera. Vull dir que sí, la satisfacció la veritat és que hi és, perquè aquells objectius que ens havíem marcat, sobretot pel que fa a la governança de la casa, no? La governança i després també com la relació amb els ajuntaments, que també ha hagut un canvi substancial en aquest sentit, en aquest ajut i aquest suport que hem aconseguit que finalment sigui equitatiu, que sigui transparent i que sigui just per tots els municipis del territori, i el fet de que hi hagi hagut la Covid ha fet que ens haguem hagut d'avançar moltíssim en fer arribar aquest suport als ajuntaments i que en aquests plans de suport que s'han hagut d'adaptar a les circumstàncies hagin encara adaptat més de pressa. Vull dir que en aquest sentit, la veritat és que molt satisfets. Uh-huh. I potser, si em permets, també un altre sentit que ens sentim satisfets és també un altre dels àmbits. Jo crec que els dos eixos fonamentals, d'una banda, era aquesta governança republicana que volien implementar a la Diputació i la relació de la Diputació amb els municipis, i després hi havia el tema de la promoció econòmica del territori, en què vam apostar fermament des del Patronat de Promoció Econòmica, i que, clar, la Covid també ens ha obligat a ficar-nos les piles, perquè darrere del Covid venen aquests fons europeus, que esperem que puguin servir també per dinamitzar econòmicament les terres de Lleida, Pirineu i Aran, i que hem hagut també de posar-ho damunt de la taula. Sort que estàvem preparats fent justament aquesta transformació del territori.
Com bé deies, clar, fa dos anys ningú pensava res del que ha passat. Us heu hagut d'anar adaptant al moment, perquè a més també fer previsions a mig termini ara quasi bé queda prohibit. Queda prohibit, em refereixo que sobretot amb temes sanitaris, perquè les coses encara canvien i canvien molt ràpid. President, en aquests dos propers anys, què esperes poder assolir?
D'una banda, consolidar aquests canvis estructurals, això és segur, i jo crec que això ho aconseguirem, però sobretot, sobretot, el que ens interessa moltíssim és el tema de la transformació econòmica del territori. Tenim un problema de despoblament en sectors importants de les Terres de Lleida i Pirineu, evidentment, i el que cal és trobar aquells elements que ens permetran que hi hagi un arrelament al territori. I aquests elements passen, sens dubte, per, d'una banda, poder portar les vies de comunicació del segle XXI, que és la fibra òptica, i en això ja estem treballant. De fet, ja molt avançat i ben aviat començarem a fer el desplegament des de les capitals de comarca cap als municipis, i en segon lloc, les vies de comunicació del segle XX, que moltes encara no estan en condicions i que cal ajudar i anar invertint. De fet, aquest any, per exemple, hem fet una inversió molt important en el pla de camins i també en les carreteres de la Diputació. Aconseguir aquest arrelament, a més, amb això no n'hi haurà prou, caldrà trobar també aquelles sinergies econòmiques de cada un dels territoris perquè la gent es pugui quedar, vulgui viure. Això vol dir trobar aquests petits tallers, aquells petits elements, aquelles petites cases rurals, aquells elements que fan que la gent pugui viure al territori. L'agricultura, sobretot el sector primari, és fonamental, la indústria de transformació, i en això hem apostat des de la Diputació, amb els programes que hem presentat als Next Generations, però sense aquests també ho hauríem fet, eh? L'aposta pel biofood, l'aposta per tot allò que és l'alimentació, que és el que generem al territori de les Terres de Lleida, i tota la indústria que genera el seu entorn. El que volem és que això d'aquí, començar-ho ja a arrelar de veritat i que pugui servir per dinamitzar el territori econòmicament.
Mm-hmm. Bé, doncs, uns pilans importantíssims pel territori. Ens ho està explicant el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn. Joan, escolta, canviant radicalment de tema, mira, m'agradaria que em fessis 5 cèntims, que m'expliquis a la teva manera què era Global Lleida. I canviant de tema, què era Global Lleida i què serà a partir d'ara? Perquè Global Lleida, vosaltres proposeu refundar-lo, replantejar-lo, oi?
Sí. Global Lleida va ser una eina important de territori també, i també en l'àmbit econòmic, que va ficar en contacte empresaris i administració en el seu moment. Estem parlant de que després de la crisi del 2018 i després de la fundació de Global, cap allà l'any 2008, la crisi del 2008, i la Fundació Global l'any 2010, tenia sentit aquesta eina, una eina que tenia la seva independència, diguéssim, era un òrgan per ella sola, en què hi participaven diferents estaments, eh? La universitat, la Diputació, la paeria, àmbits d'inversió, l'empresariat, la innovació a tot el territori. Durant aquest temps ha fet una bona feina, el que passa que els temps canvien, les situacions en un món en què tot és molt més ràpid, en què necessitem prendre decisions de forma ràpida i efectiva, calia que el mateix Global l'hem de refundar perquè continuï existint, no? S'ha de canviar-ho perquè continuï, si no, no podrà continuar. I el que hem fet bàsicament és això, és agafar aquest Global que tenia una personalitat jurídica pròpia i l'hem incorporat a la Diputació. Perd aquesta personalitat jurídica pròpia, però no perd aquelles missions que feia. De fet, n'implementem de noves, eh? Com per exemple, que ara el Global estarà situat a tots els seis que tenim repartits per les Terres de Lleida, els 13 seis que tenim repartits, i serà una eina d'indemnització general de tot aquest àmbit. La paeria, pel seu costat, agafa la part que tenia incorporada al Global i l'incorpora a la seva pròpia àrea de promoció de la ciutat, i nosaltres fem la feina que ens pertoqui, que és promoció econòmica a tot el territori. O sigui, al final, el que fem és refundar una eina que funcionava, que en les circumstàncies actuals no tenia l'eficàcia i l'eficiència necessària, i el que fem és incorporar-la a Promeco perquè continuï, a promoció econòmica de la Diputació, perquè continuï treballant. Mm-hmm. Em sembla que m'he explicat.
Sí. Això suposo que és amb objectius a curt, a mig i a llarg termini.
Sí, i tant. Global fa una feina important pel que fa formació, pel que fa ficar en contacte amb les diferents empreses, networkings, tot allò necessari justament per dinamitzar. I ara dic, estem preveient noves eines que, a través de Global, que serà la marca distintiva de tot això, a fer coses noves.
Uh-huh. I ja per acabar, president, estem a portes, estem ja a l'estiu. Suposo que content i satisfet per les perspectives que es presenten per aquest estiu per tot l'empresariat d'esports de muntanya.
Sí, la veritat és que sí. La setmana passada presentàvem el patronat de turisme, la campanya de turisme d'aquest any. Ho fèiem amb el sector, tant al sector dels càmpings, al sector de l'hostaleria, al sector de l'hostaleria rural, del turisme rural, i la veritat és que les perspectives són molt bones, hi ha les reserves, el nivell de reserves és molt alt, i preveiem que sigui un bon any. Això no vol dir que no haguem de treballar, perquè ara estem parlant d'un turisme interior que es quedarà al territori, que l'any passat va descobrir les Terres de Lleida i Pirineu i que vol repetir perquè li va agradar, i ara estem treballant també perquè aquest turisme, el turisme internacional, que ben aviat es tornarà a desplaçar, també vulgui vindre a conèixer la meravellosa terra que tenim aquí. I, de fet, la campanya, crec que el nom és molt explicatiu, que és Lleida vola de nou. Mm-hmm. La idea aquesta de que torna la llibertat, podrem tornar a sortir, i el millor lloc per gaudir d'aquesta llibertat són les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.
Clar que sí. Doncs hem parlat amb el president de la Diputació de Lleida, que ens ha atès amablement, com sempre, el Joan Talarn. Joan, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Si no hi ha res de nou, ja no parlem fins la temporada vinent. Per tant, un plaer, i et desitjo que passis bon estiu.
Moltíssimes gràcies, igualment a tu i a tots els vostres oients.
I nosaltres ja fem una pausa i de seguida posem, ja saps, somriures a les cares de la gent.
En 13 no cerramos por vacaciones.
Queremos ser parte de tu verano más esperado.
Informándote de los vaivenes de la actualidad.
Y regalándote el entretenimiento más fresquito.
Eso tiene muy buena pinta.
Con la pluralidad como principal ingrediente.
Y la objetividad como receta.
Vive la auténtica aventura de un peregrino. Buen camino.
Y el mejor cine en el mejor de los escenarios.
Oye, me habréis dejado arroz, ¿no?
13. Abierto por vacaciones.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Como me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana... Y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem, o a maquinariaferro.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Dos, tres, catorze. Doncs apa, que li posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que al començar la setmana els dilluns, perquè no se't faci això tan costa amunt, ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
I nosaltres ara anem a posar somriures. Escolta, lleis, notícies, bueno, internacionals, mira, nacionals, locals...
Sincerament, tinc tantes notícies, de veritat, vull dir, estic fent una recopilació de tantes notícies que no em dóna temps per lleis. Jo, si vols, ja farem un especial de lleis, però és que...
Fa molt temps, que...
L'actualitat ens trepitja, Ricard.
Sí, sí, ja ho sé. És una frase feta molt maca, ben utilitzada, ara l'has fet, sí.
Hòstia, no, doncs... Pues mira, lo que dic, jo vull començar amb aquesta, que la trobo força, força potent. Val a dir que no estic segur del tot de que sigui real. És a dir, jo l'he vist, però no estic segur. És a dir, normalment les que dic sí que són reals contrastades, aquesta no estic molt segur, bueno, però bueno, m'agrada tant que dic, mira, vamos allà.
Venga.
Diu Babak Khorramdin, director de cine iraní, es asesinado y descuartizado por sus padres por seguir soltero con 47 años.
Hosti, noi, quina amenaça, a ver, ¿no?
Allí no están pero hostias. Diu, una discusión de honor por no estar casado provocó el asesinato del director de cine iraní. Diu, el padre confesó haber drogado y asesinado a su hijo antes de cortar su cuerpo.
Mare de Déu. Mare de Déu.
Almenys que no pateixis.
Ara, no? Poca broma, que cunda l'exemple. És a dir, ja ho sabeu, casats i fora de casa dels pares abans dels 47. Bueno,
sí, però clar, jo fent el càlcul he pensat, a veure, 47 anys, dic que el tinguessin amb, jo què sé, amb 30, va, per dir, si amb 30...
Eren grans els pares.
Clar, són. De 77 anys drogant i desquartant el seu fill, sí, doncs, una mica...
A veure si és una pel·lícula,
Sí, no sé, ja et dic, no me l'acabo de creure molt.
Bueno, és igual, ja has vist que els fets darrers al món, bueno, concretament a les Illes Canàries, amb el pare aquest matant i ofegant i enviant a les seves pròpies filles al fons del mar, també és un d'aquelles coses que si tu ho veus en una pel·lícula i dius, hòstia, que dur, això no passarà mai, doncs ja veus, la punyetera realitat, per desgràcia, sempre deixa enrere la ficció,
I tant.
Som
i
uns tant. Cafres, uns monstres, l'ésser humà en general, no en particular.
Mira, abans pensava que cada vegada ho eren més, i ara crec que en realitat sempre ho hem sigut, sí. Però ara tenim molta més notícia.
Clar, ara se sap més.
No, és com Lleida, no sé si t'has fixat, tu ara estàs dient més notícies de Lleida que mai, no? De que hi ha hagut un atracament, sí. Hi ha hagut una tal... si passava abans, clar, en aquest cas potser et diria, mira, no sé si passava tant abans. Però ara sí que està clar que en un moment, amb un cop de mòbil, tu pots passar aquesta notícia, pots veure, ho pots enviar a les ràdios, als diaris i tot, i dius, hòstia, sí que estan passant coses a Lleida.
Bueno, no? això tens raó, però jo crec que abans tampoc passaven tantes coses com ara. No que no en passessin, que això és un altre error, és que això abans no passava, no, passava. Però hi ha coses que jo crec que ara passen més. Però bueno, tampoc ara tenim dades com per il·lustrar-ho, sí, això. Sí. Bueno, em sembla, si és veritat el que has explicat, bé, ens en riem perquè és un programa d'humor, però és macabre,
Sí. Bueno, si vols, passem a una cosa una mica més light dintre del que cap, perquè aquest m'ha fet molta gràcia, és una notícia del diari argentí Clarín, que diu, pidió una pizza...
No, espera.
A veure.
Saps fer l'accent argentí o no?
No? Pidió una pizza, el pipe, claro. La concha de tu mare... Sí, un dia...
El primer que aprenem són les frases malsonants d'un idioma.
Sí, és veritat. Home. Jo un dia explicaré una anècdota de com intentant imitar l'accent argentí vaig lligar a Salou.
Ah, sí?
Vaig sentir un mentider compulsiu i dir, no ho tornaré a fer més. Però ho vaig tornar a fer i va tornar a funcionar.
Oh.
I vaig dir, no, prou ja. Vale. Ara ja, para. No passa
res. O sigui que l'argentí funciona.
Sí, això sembla. Mira, vale, que són pesats, però... Bueno,
va, vinga.
Resulta, us ho fico...
Al Clarín.
Fico un context abans d'explicar la notícia. La paraula puto allí és com de dir aquí, pues, homosexual, no? Però despectivament. Ah, vale? Llavors, diu, pidió una pizza, diu, leyó puto en el ticket i denunció homofobia. La resposta del restaurante és la siguiente. No? Llavors, fique, diu, una de queso, una no sé quanto rellena, tal, para puto.
Para el puto de la mesa 4.
Sí, perquè va dir, no, era per emportar i perquè se'n recordessin de qui devia trucar, devien dir, pues és para el puto, saps? I llavors,
però, o sigui, no va ser un error, o què?
No va ser un error en absolut, però espera, perquè és que aquestes notícies d'aquelles que venen encadenades que a mi tanta il·lusió em fa, no?
Sí.
No, es veu claríssim, el ticket es veu claríssim que fiqui puto, però claríssim, ¿vale? Llavors, clar, les xarxes socials avui en dia...
Sí,
bueno, la mínima és com tirar-se a sobre. Es van tirar a sobre del restaurant i llavors a mi m'encanta que el restaurant fa un comunicat, no hi fiquem gran, comunicado.
A veure.
Dado a nuestras ganas de aclarar el malentendido que sucedió el día sábado a la noche, volvimos a realizar el comunicado utilizando los colores, bla, 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 bla. Resulta que ells es descobreix, es defensen dient que havien ficat P.ya. que quiere decir que es un pedido que ingresó la app de Pedidos Ya.
Ah.
Això és com... clarament es veu que fica puto.
És que no, clar, no, no s'assembla en res, P.ya, a puto.
Exacte. És com allò de M. Rajoy, no? ¿Quién es M. Rajoy? I sabia qui era, no?
Manolo.
Pues, exacte. No, jo no sé quién es M. Rajoy, no sé. Bueno, pues en fin, això, que la notícia... són molt pesats i la notícia encara és molt més llarga, però...
Bueno, queda clar. Escolta, ara que has dit el nom del Rajoy, no em diguis que no el trobes a faltar.
La veritat és que sí, perquè ni tenia de bones, eh? Vull dir, és un personatge que ens ha donat molta vidilla. Sí, jo crec que ha donat molta vidilla i bueno, ves, pues, pobre, va fer el que va poder, però era molt divertit. És el alcalde el que quiere que los vecinos elijan a l'alcalde, no?
Sí.
I llavors a mi m'agradava molt la gent com aplaudia de dir, què fem, aplaudim ara?
Sí, sí, claro.
Aplaudim? Com va això, no? Esto es, igual que allò que diu, esto es, no se puede explicar, es como el fenómeno de la lluvia, que no se puede explicar.
Es que en té de molt bones.
Hòstia, és que... Sí, bueno, mira, la setmana que ve, si volen, engresquem i fem frases, les analitzem. No,
ara m'ha vingut aquí perquè sé que limitaves a vegades i dic, veus tan crítica el Rajoy en el seu moment, ara el trobem a faltar, perquè, el francament, no anem bé tampoc, En sí, fi, que... no, ni uns ni els altres, eh? Vull dir, és que ni uns ni els altres, ni els demés aquí, ni els demés enllà. Si és que és un despropòsit.
Sí, al final però ja, bueno, ja dius, bueno, com va això?
Nosaltres no? al xino, va. El xino, el...
Bueno, espera, perquè la que ve ara, ostres, la que ve ara m'agrada molt, perquè ara estic descobrint un filón, ara estic, últimament miro, degut a les notícies, no?, aquestes que busquem, miro molts diaris sud-americans. I m'he donat compte que els sud-americans no són com aquí neutres, com nosaltres, no? Ah. Sinó que si hi ha un assassinat o algo, pues, tant a les notícies com al dia, vull dir, a la televisió, com a la ràdio, com als diaris, diuen de tot.
Ells
no?
Diuen,
el hijo puta ese que hizo, este es muy malo, tal. I llavors, clar, he llegit una notícia que m'ha fet molta gràcia perquè diu: reportera cubría la historia de un perro robado y el tonto ladrón apareció en la entrevista.
O sigui, així ho han posat.
Objectius com és la premsa aquí, no? Que tu pots estar llegint de manera molt objectiva un grup de terroristes ha atentat tal. No, allí són com molt expressius, no?
Bueno, però aquí ho pots dir de manera el presunto i llavors ja està.
Sí, però clar, ja, precisament estàs com defensant la presumpció d'innocència,
sí,
no?
Sí,
però
aquí
ja surt, i el tonto ladrón, ja és com els hi falten molt al respecte a la gent, no tenen la presumpció d'innocència i em fa molta gràcia, no?
Bueno,
el cas és la notícia d'aquesta que estaven pues, explicant això sobre la història aquesta d'un gos que havien robat i com era i tot amb les fotografies, i el tonto ladrón apareix amb el gos per allí, passejant-lo, saps? I llavors van dir, un moment, però si aquest senyor...
Un momento.
És el tonto ladrón, no? I, hòstia, m'ha fet com molta gràcia. Més coses. Ara anem a les notícies d'aquí. No sé si te'n recordes, la setmana passada vaig explicar dos notícies en el que el final era que acabaven mossegant amb un agent dels Mossos.
Sí.
Sí, veritat? Que pues, han mossegat amb un dels Mossos, tal, bueno. Pues n'he trobat un altre. Diu, va a Correus, és que és tan surrealista tot, va a Correus per reclamar un paquet i acaba mossegant un agent dels Mossos. Hòstia, tu, quina mania. Jo he arribat a pensar que al final tenen gust d'algo.
Bueno, no sé, però ja que comença a ser de risc, eh?
Clar, perquè al final deuen tenir com un sabor a algo, deuen fer-se el sabor a barbacoa, o algo així, llavors la gent pues, no pot evitar i els mossegue, no? I llavors diu, va intentar agredir a un treballador, no se'n va sortir, van arribar els Mossos i llavors va mossegar el Mosso.
Claro, no he pogut el de Correus? Pues venga, el Mosso, el primer que hi hagi pel mig.
Exacte, aquí mal. Sí, no? I llavors, pues bueno.
Bueno, va.
Una altra mossegada i...
Tens acudit?
Ostres,
ostres.
Estava com molt ficat ara mateix i...
No, vinga, va, així, ha de ser ràpid.
Entenc que no puc...
El de la xupa no, eh?
Vale.
No, home, aquest no, que l'has explicat quatre vegades aquesta temporada.
Vale.
Sí, t'hauré de baixar el sou, ja.
Vale, aquest no sé si l'he explicat, però bueno...
Vinga, va, cuida el que vull.
Diu, ¿es usted el profesor de mi hijo? Diu, sí. Digo, bueno, pues vengo con él para que me diga la cara eso de que no le dedico tiempo. Digo, bueno, ese no es su hijo. Digo, bueno, no me cambie de tema ahora.
Em sembla que el vas explicar la setmana passada. Vinga, va, bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
La una, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Sigue aumentando el número de jóvenes que han dado positivo en coronavirus a raíz de ese megabrote originado en Mallorca y que afecta ya a 8 comunidades autónomas. Ya son cerca de 900, casi la mitad en Madrid. Pero los datos no se quedan ahí. Otros 260 jóvenes están confinados en cuarentena en un hotel de la isla. 12 más hospitalizados con síntomas leves. Y otros 250 están también aislados en otro hotel llamado Hotel COVID, de los que al menos 62 ha dado positivo. Al margen de la situación sanitaria, está la polémica generada porque el gobierno balear los ha aislado por la fuerza. Se niega a dejarles salir de sus habitaciones. En Herrera en COPE hemos hablado con David. Él es el padre de uno de esos chavales que ahora permanece en cuarentena. Denuncia que no le dejan salir a pesar de que llegó a Mallorca una semana después del origen del brote y de haber dado negativo en 2 PCR.
El macrobrote se produjo antes de su llegada. Es más, los niños afectados de todas las comunidades autónomas de ese macrobrote están todos en su casa. Esto se produjo antes de que ellos llegaran, que llegaron el día 22. El gobierno balear se excusa diciendo que son contactos positivos estrechos de ese macrobrote. Eso no es cierto en absoluto, porque el macrobrote se produjo antes de que ellos llegaran a la isla.
Como decimos, ese brote es ya de tanta amplitud que alcanza varias comunidades. La más afectada es Madrid, donde se ha establecido un cribado específico para aquellos estudiantes que han estado en Mallorca y que podrían estar infectados sin saberlo. En ese test masivo está Ramón García Pellegrín.
Han tenido que hacer cuarentena 10 días a su vuelta de Mallorca y ahora están pasando test de antígenos en este cribado en la Casa del Reloj, donde se dan cita a estudiantes de todo Madrid. Ven bien el seguimiento y culpan del macrobrote a organizadores, policía y los propios alumnos, como nos decía Emilio.
A la gente allí en Mallorca le daba bastante igual la mascarilla. En general estaba todo el mundo muy junto y eso, y luego lo del festival, pero la verdad que sería, es que sí que se lió muchísimo. En plan, yo creo que nos están usando como cabezas de turco, porque tampoco todos la liamos como, en plan, como nos están poniendo todos de ejemplo y estamos pagando justo por pegadores.
En Madrid ya son más de 400 los casos positivos y 3.000 las personas en cuarentena.
Primer día laborable en España en el que las mascarillas no son obligatorias en la calle, en el exterior, siempre y cuando se pueda mantener esa distancia de 1.5 metros de seguridad. En España llevamos 48 horas con esta novedad. En Italia se inaugura hoy. En las calles de Roma no sabemos si con ella o con ella puesta se encuentra Eva Fernández.
Aunque el termómetro sobrepasa los 30 grados y desde hoy solo es obligatorio ponerse mascarilla en espacios cerrados y en el transporte público, Giulia, Francesco y Alessandro siguen utilizzandola.
No, non sono d'accordo. Secondo me non è il momento di togliere la mascherina.
Preferisco portare sempre la mascherina. Non sto tranquilla.
No, per niente. Io veramente non mi sento sicuro senza la mascherina.
Italia al completo se encuentra hoy en zona blanca de bajo riesgo y Daniele lo ha celebrado quitándose la mascarilla tras casi 2 años.
Sono felice perché almeno si può parlare con le persone.
Mientras tanto, la campaña de vacunación avanza y cerca de 18 millones de italianos han recibido la pauta completa.
Y acabamos de conocer que Susana Díaz seguirá como diputada autonómica, pero dejará su cargo en el partido el próximo 12 de julio. Ese día el Comité Director Regional convocará las primarias para liderar el partido regional, el PSOE Andaluz, que elegirá el próximo día 23 a Juan Espadas. Corrochano, buenas tardes. Hoy todos pendientes, como no, de ese Croacia-España por un puesto en cuartos de la Eurocopa.
En el Parken de Copenhague a las 6 de la tarde, España, recordemos, no pasa de octavos de final en una gran competición desde la Eurocopa de 2012. Noticias del partido desde Copenhague, Elena Condis.
En España se respira optimismo a 5 horas para esta final. Luis Enrique todavía no ha repetido 11, ayer 0 pistas, pero podría volver Pau Torres en defensa y algún retoque en ataque. El centro del campo con Busquets, Koke y Pedri es intocable. En Croacia son bajados titularísimos, Perisic, su goleador por COVID, y Lovren en defensa por sanción. Habrá mucho más ambiente balcánico en las gradas del Parken. De los 22.000 aficionados que permite la UEFA, más de 4.000 croatas con entrada, podrían ser 10.000, por solo 1.300 españoles. Solo han viajado familiares de 5 futbolistas de La Roja. Están apercibidos Pau Torres, Busquets, Alba y Rodri. El partido lo pita el turco Shakir.
El partido de las 9 de la noche y de ahí sale nuestro posible rival en cuartos de final, es el Francia-Suiza. Ciclismo Tour de Francia, tercera etapa con final en Pontivy. Está a punto de comenzar la carrera. Enviado especial, Quique Iglesias.
En 6 minutos, tramo neutralizado desde Lorient, camino de Pontivy, la tercera etapa del Tour, la tercera en Bretaña. Luce de amarillo Mathieu van der Poel tras su super victoria de ayer en el Muro de Bretaña. Hoy, primera ocasión para los sprinters. Quizá Iván García Cortina y Alex Aramburu tengan alguna opción aquí. Tan pronto llueve como hace sol.
Y tenis, hoy empieza el torneo de Wimbledon con varios españoles. No está Rafael Nadal, hoy juega por ejemplo la campeona del torneo en 2017, Garbiñe Muguruza, que se va a enfrentar a la francesa Fiona Ferro. Lorena, te recuerdo, tiempo de juego desde las 5 de la tarde con el partido de España y luego hasta el partido de Francia-Suiza.
Ahí estaremos enganchados. Gracias, Corrochano. José Luis Resta, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis una historia de perdón y de regeneración en el marco de ese terrible genocidio que tuvo lugar en Ruanda ya en el año 94.
Pues sí, Marcel Ubineza era solamente un niño cuando vio a su padre, a su madre y 3 hermanos asesinados. Sin embargo, siendo él Tutsi, fue protegido en su casa por un hombre de etnia Hutu. Tras años de rabia e incomprensión, entendió que solo el amor de Dios podía curar su sufrimiento. Finalmente decidió hacerse jesuita y después del noviciado quiso volver a su pueblo para rezar ante las tumbas de toda su familia. Y allí sucedió lo inesperado. Uno de los asesinos de la familia se arrodilló ante él pidiéndole perdón. El padre Marcel fue invitado a contar su historia en Naciones Unidas en 2019 y allí explicó que al principio solo veía un monstruo ante él, pero cuando reconoció su vulnerabilidad y la sinceridad de su petición de perdón, ese hombre volvió a ser una persona. Y con la ayuda de Dios, encontró la fuerza para perdonar. Lo vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo en media horita.
Gracias, José Luis. En medio de Acope te estamos acompañando hasta las 3 de la tarde.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. Dilluns avui, 28 de juny. Ara mateix pràcticament 7 minuts per sobre de la 1 i per sobre dels 26 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida a la darrera hora informativa i de seguida parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. A partir de 2:15, la nostra tertúlia d'esports, la radiografia amb Albert Escuer, Xavi Pérez i Ivanes Ortega, on parlem algun resultat del cap de setmana, que encara n'hi ha, i sobretot de la planificació dels diferents equips de cara a la propera temporada, que això comença ja. O sigui, la planificació sí que ja ha començat, ja fa dies que s'hauria d'haver començat la planificació i els moviments s'han de fer ara, al final del mes de juny i durant el mes de juliol, perquè al final de juliol comencen les pretemporades i s'ha de tenir ja els equips confeccionats. Per tant, en parlarem de tot plegat des d'ara fins a arribar a les 2. Ja saps que ens escoltes a través de les freqüències de COPE a la província de Lleida, a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, a través de la web cope.es, te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida, i si no, doncs a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta de COPE. També te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. Marxem ara cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida núvols d'evolució diurna al Pirineu i allà s'esperen xàfecs dispersos i ocasionalment acompanyats de tempesta. A la resta quedaran cels poc ennuvolats. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes, amb unes màximes previstes de 32 graus a Lleida capital, de 31 graus a Balaguer, de 30 a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i de 21 a Viella. I si ens referim al vent, seguiran predominant les components oest i sud, amb ratxes fortes o molt fortes de vent del sud a cotes altes del Pirineu. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem cels poc ennuvolats, amb núvols d'evolució diurna que creixeran al Pirineu, on no es descarten ruixats dispersos i ocasionals a la tarda. Per últim, les màximes rondaran els 32 graus a Lleida capital i a Balaguer, els 31 a Tàrrega, els 27 a la Seu d'Urgell i els 21 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Parlàvem fa un moment amb el president de la Diputació de Lleida i, entre d'altres coses, parlàvem de Global Lleida. Doncs el Consell General de Global Lleida ha hagut d'ajornar a dimecres la votació de la dissolució del Consorci de Promoció Econòmica i l'absorció de la marca per part del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Tot i que la proposta ha rebut 26 vots a favor i 5 en contra, l'absència d'11 membres del Consell General ha impedit assolir les dues terceres parts dels vots afirmatius necessaris per ratificar la dissolució de Global Lleida i donar llum verda a la refundació que ens explicava Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida. Tot sembla indicar que al final serà un pur tràmit, però s'ha de complir amb la legalitat i ha d'haver la representació d'aquestes dues terceres parts de la representació. De fet, és estranya que faltin 11 persones, no sé si és ressaca de cap de setmana llarg o simplement, doncs, mira, ha coincidit així. El territori, Tornabous, l'Ajuntament de Tornabous ha decidit suspendre per un any l'atorgament de llicències o autoritzacions d'edificació, instal·lació o ampliació relatives a activitats i usos de producció d'energia i no destinades a l'autoconsum. La mesura es va aprovar en el ple del 21 de juny passat per unanimitat i també implica ajornar la tramitació de plans urbanístics derivats d'aquest tipus de projectes. Des de Poble Viu Amunt es vol remarcar que amb aquesta suspensió no s'està en contra de la implantació de les renovables, sinó que aquesta no respongui als criteris d'aproximar la producció als centres de consum, potenciar l'autoproducció i aprofitar els espais ja alterats per l'activitat. De fet, jo crec que... Però és que, clar, no ara, ja anem tard. És que estem a l'any 2021. És que ara ens estem adonant de que pot ser un desgavell començar a tenir torres eòliques i granges solars distribuïdes pel territori. El territori és molt gran. Afortunadament, hi ha molts llocs on hi ha una afluència de vent constant, s'ha d'estudiar abans, i sobretot d'hores de sol. Però s'ha d'estudiar abans, perquè, repeteixo, el territori és molt gran i segur que es pot trobar llocs on es pugui conviure la flora i la fauna locals, el paisatge del territori, que no sigui massa alterat, i després que no sigui un problema per la societat en general. És que és molt gran el territori, per tant, però és que és una feina que s'havia d'haver fet, marcar ja els llocs on s'hi podia anar, i llavors sí, els emprenedors o les empreses es van ubicant als llocs on s'ha determinat que es pot desenvolupar aquesta activitat. Però repeteixo, fem tard, estem a l'any 2021, hi havia unes lleis que es van aprovar de mala manera que no miraven gaire, i quan se n'ha anat de les mans hem hagut de recórrer a suspendre aquestes lleis per dir que tornarem a fer uns estudis que suposen una despesa, que suposen una pèrdua de temps que no tenim, per després arribar a les conclusions que haguéssim hagut d'arribar, doncs, fa 5 anys, per exemple, o fa 10 anys, si és que ja hi creiem en això i ens hi volíem avançar. Ara bé, posar la etiqueta aquesta als cotxes i multar, si tens la B o la C, o que no pots entrar a les rondes de Barcelona, o aquestes històries, això són rapidíssims. Tot el que té a veure amb la recaptació, això és personal, és opinió meva, però amb això són rapidíssims. Ara, amb el que és pensar a llarg termini, ens costa moltíssim. El territori, estan contents, perquè el Pirineu i Ponent ha assolit una mitjana d'ocupació del 75% per aquest pont de Sant Joan, i a més, les reserves hoteleres a la muntanya s'han situat al 95% i també ha augmentat la demanda de turisme actiu. A més, parlàvem amb el president de la Diputació de Lleida i ens parlava de que la previsió, sobretot pel mes d'agost, pel que fa als esports actius i els esports de muntanya, la seva previsió és, si no del 100%, de per sobre del 90%, i el qual això és una bona notícia per reactivar la economia bastant mancada d'activitat, sobretot en el darrer any i mig. També hem de dir que s'ha estabilitzat ja l'incendi, de fet ha estat aquest matí, originat al Farràs, que ha cremat 82 hectàrees agrícoles i forestals de Catalunya i a l'Aragó, que al final va començar el Farràs, però va marxar cap a l'Aragó, perquè al final el foc, el vent, l'aigua i tot això no hi entén. de les línies que marquem les persones per dir això és Catalunya i això és Aragó. Els mitjans aeris s'han enlairat a primera hora del matí per acabar de reforçar la tasca de les dotacions terrestres. S'ha fet ja un perímetre en tot el foc. Des de llavors s'ha considerat controlat, però això sí, hi ha moltes dotacions que segueixen remullant tot el territori perquè no revifi aquest incendi i sobretot avui que fa una mica de vent. A Serós, el parc de bombers de voluntaris de Serós perilla, i perilla des d'avui una mica més, després que ahir diumenge s'ensorrés una de les parets de la casa del costat. Arran d'això s'han hagut de desallotjar les tres persones que hi vivien i han aparegut més esquerdes encara al parc de bombers que ull a la dada. Està apuntalat des de fa 5 anys. Des de fa 5 anys. L'alcalde de Serós, Romia, recorda que l'Ajuntament ja té tota la documentació en regla per la cessió dels terrenys nous on s'ha de construir el nou parc i reclama a la Generalitat que iniciï les obres, o sigui, que s'hi posin. És una de les obres que potser seria més urgent tenint en compte que fa 5 anys que està apuntalat aquest parc. Per tant, no sé, ja és un temps prudencial per adonar-te que has de construir, i si a més l'Ajuntament doncs ja té els terrenys preparats per fer-ho, és una d'aquestes coses que s'ha de fer. A la ciutat de Lleida, demà dimarts, els empleats de Correus van a la vaga. I van a la vaga davant dels abusos constants de la direcció de l'empresa, segons ha explicat el sindicat CGT en un comunicat. La decisió arriba després d'haver celebrat diverses assemblees en els llocs de treball on s'ha parlat dels efectes que té la manca de contractació de personal en la seva càrrega de feina. Així, segons el sindicat, la plantilla porta diversos mesos havent de cobrir dos barris quan els hi tocaria un per carter i mentre s'han eliminat seccions de repartiment. També han posat de manifest que un 30% de la plantilla és eventual i que s'ha reduït a la mínima expressió les tasques que es fan al pavelló postal. En fi, recordem també que hem dit que hi ha una quinzena de vaques que ocupen un monestir de la Noguera, que per cert està restaurat per la Generalitat i per l'Ajuntament de Dos de Balaguer. L'Associació Amics de Tragó ha informat a la comunitat hidrogràfica de l'Ebre, que és la propietària dels terrenys, bueno, que aquesta és la situació, i des de l'AXE s'han compromès a arreglar la tanca, perquè es veu que hi havia una tanca, però les vaques, escolta, o era massa baixa o no estava del tot ben tancada. La qüestió és que han trobat el lloc per passar i clar, ja sabeu que això de posar tanques al camp és complicat. Les vaques estan allí. El problema d'això és que s'hi han gastat uns diners en la restauració de tot el patrimoni i, per tant, ara no es pot veure perdut per unes vaques que, a més, tenen més lloc per pasturar. Simplement han anat allí, doncs, jo què sé, perquè els ja ha vingut de gana. A veure si ho arreglen aviat i no hem de parlar de desperfectes. Amb tema de coronavirus, esteu escoltant a través de COPE les informacions que ens van explicant la evolució dels diferents del brot, del macrobrot de Mallorca. Hem de parlar d'un brot també de Menorca, que afecta sobretot a estudiants de Barcelona, però el macrobrot de Mallorca, que afecta ja 8 comunitats, més de 900 persones, la meitat a la Comunitat de Madrid, però d'altres comunitats afectades. Però és que no només ells, perquè són asimptomàtics, la majoria, afortunadament. Afortunadament, dic per la seva salut, però és que quan han arribat a casa ho han encomanat a la gent amb la que conviuen. Si han anat a veure amics, padrins, oncles, etc. Ja sabeu com funciona això dels brots. Es pot augmentar de manera exponencial. I la veritat és que les dades, en la darrera setmana, no han fet més que pujar. Poc a poc, però pujar. De totes maneres, el Pla de Lleida, la positivitat de les proves que s'estan fent segueix sent baixa, és del 2,12%. I al Pirineu, a l'Alt Pirineu i Aran, és del 2,69%. Bastant per sota, per exemple, del 5% en el que han arribat a Barcelona. Salut ens ha comunicat 12 positius a la província de... 14 positius, perdó, a la província de Lleida, 12 al Pla i 2 a les comarques de muntanya en les darreres 24 hores. Això ha fet que i les dades dels darrers dies i aquests brots d'estudiants fan que el risc de rebrot al Pla de Lleida hagi pujat lleugerament, està als 38 punts, i la RT sí que ha pujat, està fregant l'1, s'ha quedat al 0,99. A l'Alt Pirineu i Aran sí que el risc de rebrot ha pujat, 73 punts, i la RT també, 1,72. A nivell de tot Catalunya estem parlant d'un risc de rebrot de 124 punts i una RT de 1,28. Va, que fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I arriba el moment en el que parlem dels bocins d'història. Ja saps que cada setmana ho fem amb el president de l'Associació Amics de la Seu Vella i el qui va ser cap d'arqueologia de la Diputació de Lleida, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs aquí ja a l'estiu a tope.
Sí.
Fresquet de moment, però bé, anem
fent, no? No, ja, però vull dir, ja saps on vivim, vull dir que tranquils.
Sí.
Que el que, o sigui, arribarà el que ha d'arribar, que ja ho sabeu, ara potser encara no, però les calors arribaran segur.
No, ja les hem tingudes, abans sí. Climatològicament ja les hem tingudes, és a dir, no era oficialment l'estiu, però ja les hem tingudes. A més... I a la tarda tampoc no es poden queixar gaire.
No.
També va apretar bastant. Però
no.
Que dius molt bé, és l'estiu.
És l'estiu i toca, això.
Independentment dels canvis climàtics, però Lleida tenim un canvi assegurat.
Sí. Escolta, la setmana passada jo aprofitava i et felicitava a temps per la festivitat de Sant Joan.
Sí, i tant.
I és una d'aquelles festivitats... No, que no és festa, o sigui, sí, el dia de Sant Joan és festa, però la revetlla, vull dir, és just el dia abans. És una d'aquelles dates marcadíssimes al calendari. Jo crec que per grans i petits és igual si saps d'on ve o d'on no ve, però les fogueres, els focs artificials, anar a la platja, anar a la muntanya o quedar-se a la ciutat, menjar la coca de dolça de Sant Joan o la coca de recapte, trobar-se amb amics, amb família, jo crec que és una cosa que tenim marcada. Però justament el calendari fa que hi hagi una altra data molt propera i que potser ara no és tan important, però que en el seu moment també ho va ser, que és justament el que celebrarem demà, dia 29. Que és Sant Pere.
Correcte, ja avui seria la revetlla de Sant Pere.
Aquesta. Sí, però veus, aquesta hora és d'ara...
S'ha perdut,
eh?
Totalment. Sempre era una mica, diem, com el ressopó, diríem, la segona de Sant Joan, abans,
sí.
Però actualment no, actualment ja ha desaparegut, i és curiós això, aquests canvis. Jo recordo de petit, ja he anat a les revetlles de Sant Pere, inclús unes revetlles que es feien al velòdrom, però aquí se saben aquí del camp d'esport.
Sí,
imagina't. I és una cosa que hi molta gent, i potser fins i tot la revetlla en si, com era més popular, tenia més èxit que la de Sant Joan, si no recordo malament. Perquè la de Sant Joan en aquells moments era més, potser de barris, amb les fogueres, i la gran revetlla allà de vall era la de Sant Pere. Però bueno, són els costums,
sí, sí,
canviar
sí,
a
sí.
vegades, i és el que hi ha, no?
Sí,
és així.
Sant Pere. Anem a parlar de Sant Pere, va.
Bueno, pues venga, Sant Pere i Sant Pau, que són demà, era per recordar... La idea seria fer un repàs a les dues parròquies que tenim d'aquests dos anys a Lleida, i potser abans de Sant Pere, breument, també parlem una mica de Sant Joan.
Sí.
La parròquia de Sant Joan era de les parròquies històriques de Lleida, és a dir, històriques vol dir que quan són conquerida la ciutat, quan la ciutat és conquerida, els moros, o sigui, l'Arida és conquerida per Ramon Berenguer IV i Armengol d'Urgell, divideixen la ciutat en sis parròquies. Una és la pròpia catedral i el seu entorn, el que seria la parròquia de Santa Maria o de la Suda, i després estan les històriques, que seria pues, Sant Andreu, Sant Martí, Sant Llorenç, Santa Magdalena i Sant Joan. D'aquestes solament es queda, així diríem, en ple apogeu Sant Llorenç, perquè totes les altres, o Sant Martí s'ha canviat en una de nova, però l'església també la tenim magníficament conservada, sortosament. Sant Andreu sí que la pobra inclús ha desaparegut com a parròquia. Santa Magdalena solament queden unes restes perquè va assumir les funcions el monestir del Carme i l'església del Carme, és la que fa una mica el relleu. I Sant Joan sí que es manté In situ, hi ha una història, penso, molt interessant pel fet que era la parròquia, deixant de banda ja la catedral, la parròquia noble de la ciutat, era la parròquia on estaven els benestants, està al mig de l'eix, i per tant era important, i a més tenia la plaça més gran que tenia la ciutat de Lleida en els seus moments. Hem de pensar que al segle XII, quan se fa l'església romànica de Sant Joan, la plaça era la meitat del que és actualment, perquè recordem que aquella mena d'estrada que hi ha on se fan els actes de Sant Joan davant de la parròquia de l'església actual està a sobre del que seria l'absis de l'església romànica. Sí. Per tant, si d'allí tirem cap endavant, ens anem pràcticament fins al flam on estaria l'església romànica. I del flam fins al final de la plaça seria el que era la plaça de Sant Joan, que llavors, torno a repetir, seria la més important.
Que a més llavors era de tràfic rodat, a més.
Sí, sempre havia estat de tràfic rodat, per descomptat.
És curiós, perquè ara ens sobtaria veure un carrer allí passant cotxes. Afortunadament no hi són, però no, que llavors ho era, i a més amb aquestes reduïdes dimensions.
Sí, no, per descomptat. No, i després, inclús quan ja era la plaça actual, com la tenim, però amb les fotos i postals que es coneixen, i que les més grans l'han coneguda en cotxes, doncs hi sorprenia, perquè clar, els cotxes inclús després... Per la plaça de la Sal ja no se tirava, ja se tirava de peatonal, però sé que es donava la volta a la plaça de Sant Joan. Fa cosa d'un any, dos, millor dit, des de la pròpia parròquia de Sant Joan es va organitzar una sèrie d'activitats per commemorar un triple aniversari. Per una banda, la primera vegada que la parròquia de Sant Joan era citada, que era l'any 1168, per tant es commemorava el 850 aniversari de la parròquia, no de la creació, perquè probablement va estar anteriorment, però la primera vegada que sortia en documentació. I aquella església que es va fer seguint el romànic aquest tardà, influenciat per la seva vella, i que tenia una porta que donava a lo que és l'actual zona de Porxos o la baixada de Santa Marta, era una porta inspirada en la porta dels Fillols, dalt de la seva vella. Mm-hmm. Sense cap dubte, era una porta magnífica, lateral, estaria orientada al sud, i tota aquesta església magnífica va ser destruïda el 1868, va ser enderrocada per un govern, en aquells moments era el govern revolucionari progressista, i va voler donar amplitud a la plaça de Sant Joan i la va duplicar l'espai del que hi havia des de l'època antiga fins a aquell moment a base de carregar-se l'església. Fet això, que fa 150 anys, el 2018 va fer 150 anys, ara fa 152 que es van derrocar, no es va parar tampoc perquè des de la pròpia ciutat volia reivindicar que Sant Joan, que havia estat sempre una parròquia important, havia de tenir el seu propi temple. I el 1895 es va finalment aprovar el projecte i es va executar l'obra que actualment tenim feta en un temple neogòtic esplèndid, probablement no prou valorat encara per la ciutat lleidatana, perquè clar, és modern, perquè solament té 126 anys, perdó, però déu-n'hi-do, és a dir, aquestes obres d'arquitectura interessants, projectada per Julio de Sarasíbar, un arquitecte important, que va fer una espècie de model seguint la moda francesa que en aquell moment se donava, i que va quedar interrompuda, com sempre moltes vegades passa per qüestions pressupostàries, la construcció dels campanars. Actualment, quan veiem des de la plaça de Sant Joan ficats, veiem la fatxada de l'església, és una església, una mola una mica amorfa, perquè li falten les torres que haurien de pujar als dos costats de la façana, amb unes agulles, que és el que estava contemplat en el projecte original i que hauria donat una prestància important. Recordo que en les reunions que es van fer per celebrar aquests aniversaris amb la mossèn Esquerda i tota la comissió demanant una ajuda per un llibre que estarà a punt de sortir per commemorar totes aquestes efemèrides, una de les idees que van sortir era perquè no podíem apostar per acabar l'església, perquè resulta que està inacabada. Però clar, això ja va ser paraules majors, no? L'església és neogòtica, però quan se va executar l'obra la va dirigir el Celestí Capmany, que era l'arquitecte municipal del moment, que en tantes coses havia fet al Palau de la Diputació, i aquí va apostar per fer alguna petita reforma, i aquestes petites reformes van ser adequar l'església neogòtica en alguns elements al neoromànic. I aquella portalada que havia hagut originalment, que recordava la porta dels Fillols de la Sevilla, que està situada justament a sobre, ell la va recuperar, cosa que Sarasíbar no la tenia contemplada en el projecte, i actualment és una portalada esplèndida, que és una mica el model del que seria aquella porta romànica de dalt de la Seu Vella, i que la curiositat que té és que té capitells a lo modern ja, és a dir, la seva ideologia ja ara si anem veient que hi ha capitells, entre altres està la Marilyn Monroe o Franco o d'altres en aquells capitells del claustre que hi ha a la Sorbella, al seu d'Urgell, perdó, i aquí ja al segle XIX es va apostar per ficar uns nens jugant a la pilota, és a dir, elements que no eren molt habituals. I un dels capitells, potser el més emblemàtic, és el que està a la façana principal de Sant Joan, en el que es parla de la llegenda famosa que tenim a Lleida de que Salomé, desterrada de Jerusalem perquè havia, bueno, de tota Judea, quan va passar per sobre del Segre que està desgelat, va ficar-se a ballar, perquè li agradava molt ballar, però llavors, amb la mala sort que se li va trencar el gel, va caure i la corrent li va arrastrar, però el cap va quedar fora i el propi gel li va tallar el cap. Va ser com una mica de venjança de la mort de Sant Joan, que era el sant, com recordaran els oients, que va ser el que va precedir a Jesús en les predicacions de lo que seria la bona nova i la nova religió que va venir i que finalment ell mateix va batejar Jesús per donar-li com una mica el pas del testimoni.
Però això a Lleida va passar, eh?
Sí, això va passar a Lleida, no, la llegenda va passar
a Lleida. No, ja ho sé, però vull dir, no, hi ha alguna informació, alguna història que pugui relacionar la zona de Lleida o simplement això va aparèixer i ja està?
Sí, va aparèixer, com tantes llegendes, no saps? Suposo que...
No, jo que sé, que amb algun escrit històric sortís allí, pues, no. Un turó i el riu i tal, dius, bueno, mira, igual ser que estigui allí.
No.
Bueno, és igual, doncs ens la fem a mida, ja està.
Exactament, són aquestes llegendes que apareixen i que a vegades, bueno, és com lo de la punxa de Sant Jaume. Aquesta potser té una mica més de baixa, entre cometes, històrica, perquè probablement Sant Jaume sí que va estar, però que Salomé vingués a perdre els perilers d'en aquella època, doncs pues és una mica bastant...
Sí, és complicat, però bueno...
Sí, però bueno, el capitell que hi ha, i això recomano a la gent que sigui una mica curiosa, i ara que pràcticament no tenim arbres davant de Sant Joan, que jo crec que és millor que no tinguem tota aquella armada que a vegades inclús impedida vista de la portalada, hi ha un capitell que es veu perfectament un riu amb un pont de pedra, una silueta que pot recordar el que podia ser la Ilerda romana, i el cap d'una senyora sobre una safata. En aquest cas no està flotant al riu, però és com si estigués flotant, i que vol una mica fer aquella mena de paràfrasis de lo que ella va provocar quan li va demanar a Herodes que olia el cap del Baptista i que ella va acabar perdent el cap aquí a Sant Joan. Això, de totes maneres, sí que potser fa referència a la força que va tenir aquesta parròquia, i a l'hora de donar-li així prestància, doncs es va sortir aquesta llegenda, no? I fins i tot aquí Sant Joan d'alguna manera va venjar-se, diguem-ne així, tot i que les venjances no són massa bones, de lo que li havia provocat, perquè Salomé, passant per aquí, doncs mira, va perdre el cap com ella havia passat. Aquesta parròquia, l'església d'ella, se va enderrocar, com hem dit, el 1868, i al fer el pàrquing actual de Sant Joan van sortir les restes de l'església. Malauradament, en aquella època, a mitjans, 1973-1974, no hi havia el propòsit de salvar les restes arqueològiques. I l'Emili Junyent, que llavors estava començava a ser professor aquí a la Universitat de Lleida, va encarregar-se d'unes obres de salvament i d'urgència i va aconseguir documentar, lluitant contra les màquines i les excavadores, una mica tota la planta de l'església. En contra de tot pronòstic, van sortir les restes de l'absis de l'església aquesta romànica, tan espectaculars com les tenim encara avui. El que passa és que és una zona poc reconeguda i bastant oblidada de la ciutat, que sota de la pròpia plaça tenim l'absis de l'església de Sant Joan. Una molt impressionant, fet amb carreus encoixinats, aquesta típica manera de fer les fonamentacions de molts edificis medievals. Les tenim tant a la muralla de Sant Martí com a la pròpia Seu Vella, com a Gardeny. Podem trobar aquesta manera de fer el carreu que feia com un coixí de pedra, perquè ja que havia d'anar enterrant no calia deixar la paret massa llissa, en el fons era una cosa pràctica, no? El que passa és que després va quedar com una cosa estètica, se va ficar de moda i després van sortir aquests carreus en èpoques més modernes i estaven a l'exterior.
Que és visitable, no, encara?
Sí, bueno, és visitable, però és complicat de visitar, perquè no hi ha exposicions, has de demanar les claus a l'Ajuntament, evidentment, i jo penso que és una pena perquè és una sala que tenim al centre d'exposicions i que sí que sempre té problemes d'humitat.
Sí, això no ve a dir, que em sona que el tema de la humitat, que a més no es porta gaire bé amb les restes.
No, 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 bueno, les restes en si penso que no els afecta massa perquè tenen contundència, inclús ara que respiren bé perquè estan separades de la Terra. El problema és que segons quines exposicions se feien sí que podia afectar al material, però bueno, hi ha moltes exposicions, inclús si són molt curtes en temps, que podien assumir aquell tipus d'humitat. També la humitat se podia sanejar, també s'han de fer intents, però bueno, jo penso que és un espai i fins i tot solament pot ser una petita exposició explicant el que és l'església de Sant Joan i aquesta trajectòria valdria la pena, no? I fins i tot recordar pues, que aquesta església, quan se va enderrocar, molts dels elements se van perdre, però algunes de les mènsules que hi havia a la zona de l'absis precisament estan al Museu de Lleida i són d'una categoria escultòrica esplèndida. És a dir, se va perdre un magnífic monument que probablement, si ara estigués sencer, eclipsaria Sant Llorenç, per dir-ho d'alguna manera, com a església contemporània, no? Aquestes restes estan allí i, com dèiem abans, Sant Joan era la parròquia així de luxe important i la importància que va tenir en l'eix comercial a finals del segle XIX, quan s'havia fet aquesta, s'estava fent precisament aquesta església nova, això va fer que el bisbe Meseguer se li ocorregués de ser una segona parròquia per complementar la parròquia de Sant Joan. I va buscar un temple que està en aquells moments oblidat, que era Magatzem, que era l'antic convent dels franciscans a la plaça de Sant Francesc, i que ell el va recuperar com a parròquia de Sant Pere. Llavors, a partir de finals del segle XIX, quan s'està fent l'obra de l'església nova de Sant Joan, per descongestionar, podríem dir, l'obra aquesta i al mateix temps donar força al centre comercial, es van fer la doble parròquia de Sant Joan i de Sant Pere.
Que és la que hi ha ara, no? Cantonada amb carrer Major.
Exacte. Aquesta és la plaça de Sant Francesc, que sempre m'agrada comentar que estem a la plaça de Sant Francesc, l'església dedicada a Sant Pere, però la fachada de l'església de Sant Pere està dedicada a la Mare de Déu. Amb la qual aquí hi ha una mica de contraposició.
Sí, hi ha molts sants ja allà, amb 4 metres quadrats, per entendre's.
Correcte. Però aquesta història, pues, no sé com estem de temps. Perquè
no, estem fatal de temps. Pues, bueno, però estava absorta.
Però l'acabem de rematar i acabarem de parlar de Sant Pau, que també seria l'altra església, però deixem aquí els lleidatans que s'escolten perquè tenim una plaça dedicada a Sant Francesc amb l'església que la presideix dedicada a Sant Pere, i a la fachada de Sant Pere no està ni Sant Pere ni Sant Francesc, sinó que està a l'Alergi.
Pues mira, us donem una setmana de temps perquè passeu per l'eix comercial, us passegeu i passeu per la plaça Sant Francesc i la plaça Sant Joan, i així veieu in situ del que estem parlant, i el proper dia rematem el tema, no? Perquè a vegades fer memòria. Saps què passa? Que això m'ho vas dir tu, Joan Ramon, fa molts anys, i sí, ho he recordat sempre.
Sí.
Caminem per Lleida o pel municipi que estiguem, i no aixequem gaire la vista de terra.
No.
I quan dic això em refereixo que de vegades ens perdem façanes d'edificis singulars que trobem pel nostre trajecte, i no sempre han de ser històrics, a vegades és, escolta, d'un particular que l'ha restaurat i és ben maco, per això ho dic, que, escolteu, cap a l'eix comercial, plaça Sant Joan, ens podem ficar en un racó i mirar-la, la plaça, que sí, que li falta arbres i li falta verd, vale, li falta, però mirem-nos-la, mirem les façanes, igual que la plaça Sant Francesc, igual, potser a vegades estàs d'allunyar una mica per veure-ho en perspectiva, però s'ha d'aixecar la vista a les ciutats, que edificis n'hi ha de molt macos.
Sí, totalment d'acord.
Sí.
Per descomptat que sí. Doncs bueno, pues deixem la gent que recuperi la plaça de Sant Joan, ja que hem passat Sant Joan.
Molt bé.
I Sant Pere, que ho tenim demà, aprofito per felicitar-te també, evidentment, als Peres, als Paus.
Peres i Paus.
Exactament.
Ja, que n'hi ha uns quants,
Sí, jo crec que sí. Sobretot, pot ser més Peres que Paus. Coneixo més jo, almenys, particularment. Però bueno, també hi ha Paus, i tant que sí. I Pau, que no té res a veure amb la Pau, però que ja que parlem de Pau, pues també és important recordar que és una paraula ben bonica en aquest sentit.
I tant.
I doncs la setmana que ve pues, rematarem parlant una mica del que deies, aquesta plaça dura de Sant Joan, el perquè aquesta història de Sant Pere. És curiós que les dues parròquies siguin el precedent del cristianisme en Sant Joan Baptista, després ve Jesús, i després de Jesús el que continua el cristianisme són, a nivell oficial, Sant Pere, que és el que farà tota l'església romana, però el que va aconseguir que el cristianisme s'expansionés fos Sant Pau, que era un pagà que se va convertir al cristianisme. Mira. Per tant, aquestes dues parròquies estan en els inicis i la continuació del cristianisme amb Jesús pel mig, no?
Molt bé, Joan Ramon González, escolta, que tinguis bona setmana.
Pues lo mateix a tothom, vinga, a l'elit, a fer una mini rebella aquesta nit de Sant Pere i Sant Pau.
Doncs vinga.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 31 de julio en tiendas Movistar o llamando al 1004.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Pero cómo brilla? ¿Y qué fuerza?
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos EI. Entra en eienergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Estés donde estés, en cualquier posición, podrás hacer grandes cosas con la gama de portátiles convertibles HP con Windows 10.
Y ahora con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, llévate un portátil HP con Windows 10 con hasta 150 euros de descuento.
Con seguro de 3 meses gratis.
Solo hasta el 7 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Migdia, Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directe cap a les 2 de la tarda, obrim la radiografia i ja saps que és la nostra tertúlia d'esports dels dilluns, camí cap a les 2 i com sempre ben acompanyats. Està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, hola, bon dia.
I també està amb nosaltres el president d'honor de la FECOL, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Bé? Bueno, pues aguantant, que és molt.
Has fet vas saltar per damunt d'alguna foguera el dia de Sant Joan,
no,
o no?
No. Una vegada me vaig cremar.
Ah, no ho practiques.
Ja no ens salto més.
No. Però et va donar bona sort o mala sort l'any que vas caure?
Jo crec que me va donar mala sort.
Vaja, pues així res.
Per això t'ho dic, ja no salto més.
Vanessa Ortega, com va anar Sant Joan?
Molt bé, sí? No ens podem queixar, com diu el Xavi, la veritat és que estem una mica més tranquils.
Heu fet cap de setmana llarg?
No, jo no.
No has pogut fer pont. Tu, Vanessa?
Jo sí, però per conciliació familiar
no,
i laboral.
Sí, si no us pregunto per què. No, us ho pregunto per saber si allí on heu anat heu notat que hi havia afluència, és a dir, que la gent ha sortit, eh?
Bueno, la gent té ganes de sortir i és belluga. La prova és que tenim el que tenim, no?
Bueno.
Cada vegada tenim més contagis perquè la gent surt i ja no hi ha les mesures d'abans i aquestes
coses. Bueno, els macrobrots aquests, el macrobrot està molt localitzat. Està molt localitzat, ara s'està expandint, però vull dir, està molt localitzat el que va passar amb quina franja de la població i era molt concret. Jo crec que aquí es torna a donar, o sigui, es torna a veure la importància d'aquestes dos, tres mesures que ens han dit des de fa un any i mig, que són pràcticament gratuïtes, de fer-les anar i fàcils, que és portar la mascareta quan no estàs amb la distància, el tema de la distància i la higiene de les mans. I això és el que no es va complir, perquè vull dir, s'ha vist a les imatges, tot un munt de jovent allí, que a la que hi ha un de positiu, doncs tot això s'encomana i molt. I ara el problema d'això és que no hi hagi event, que no hi hagi subbrots, eh? En fi, escolta, avui parlava de planificació, dic que hi ha hagut algun resultat aquest cap de setmana, però vaja, està tot ja dat i beneït. Però parlava de la planificació. Vanessa, per exemple, a més vosaltres vau acabar fa molt temps el Balafia Volley, la planificació suposo que ja va començar ja fa temps, es materialitza ara, a final de juny, juliol, i pretemporada vosaltres, no sé si comenceu a final d'agost o setembre ja.
Bueno, nosaltres la planificació la vam començar així fa unes setmanes. De fet, ara fa una setmana o així vam anunciar un acord històric entre el Balafia Volley i el CCI.
És veritat.
I el Clavé.
Sí.
Que això vol dir que forma part de la nostra planificació i que progressivament anirà desapareixent el femení al nostre club, perquè hem cregut convenient que ajuntar-ho amb un sol club doncs enfortia més el voleibol, i també, per què no dir-ho, no? Doncs a nosaltres ens ha fet la pandèmia posar els peus a terra i també veure que tenim mancances en instal·lacions, sobretot per poder continuar creixent, i hem cregut que unir esforços doncs ens van bé a tothom. I bueno, aquesta era una de les grans planificacions. Personalment he estat moltes setmanes treballant en això, i ara en pic hem tancat aquest acord i ja hem fet una mica la progressió aquesta de les famílies cap a l'altre club, doncs ara estem sí ja planificant la temporada vinent amb els equips que tindrem, i per suposat amb el primer equip, que hi haurà canvis de jugadors, s'incorporaran noves persones a aquest projecte, i espero que aviat us pugui donar, bueno, més detalls.
Per cert, suposo que satisfeta i que això significa una potenciació del vòlei femení.
Sí, bueno, no deixa de ser una...
Potenciació em refereixo, Vanessa, perquè es concentren els recursos en un mateix lloc, en lloc d'estar dispersos, no?
Exacte, perquè bueno, fins ara o històricament, bueno, en l'esport és habitual que ens donem l'esquena en lloc de donar-nos la mà per treballar conjuntament, i bueno, en aquest cas jo vaig impulsar aquesta taula de negociació, per entendre'ns, per aconseguir un objectiu comú, i que no era un altre que treballar doncs, amb més recursos però més concentrats, i és evident que l'esport durant aquest any ho hem passat malament, i crec que ara era el moment de donar-nos la mà i no donar-nos l'esquena, i bueno, això ha sigut un treball diguéssim complicat, però bueno, finalment doncs crec que hem arribat a un bon acord, i penso que és el millor per a tothom.
Evidentment el que ha fet la Vanessa és d'elogiar, no? I per la unió de los dos clubs aquests, però jo crec que seria el pal de paller que s'haguessin amb els clubs de futbol,
sí,
de la ciutat de Lleida. Vull dir, és el que han parlat moltes vegades, que hi hagi un principal club, però els altres que siguin, diguéssim, els seus afluents del club aquest, no? I llavors el que no té que veure aquestes guerres que hi ha internes entre clubs que no se fan més mal que bé.
Està molt radicalitzat, la relació entre clubs de futbol base a la ciutat de Lleida, segons alguns, no tots, però és veritat que si ho entens, i de manera freda, i sobretot des del punt de vista de dir, escolta, anem a fer un treball de base potent i bo, distribuint doncs, la canalla als llocs, seria això, és a dir, al final un club potent que sigui el centre i després la resta, sense perdre la identitat, ni la il·lusió, ni els colors, ni res de res. Però costa molt, cada escola, perquè jo al final els dic escoles són clubs, les escoles ara són clubs, i com que són clubs, sí, sí, treballen com si fos un Real Madrid o un Futbol Club Barcelona al final, però al final són escoles d'una ciutat mitjana petita, com és Lleida.
És així. El que passa que, bueno, teniu raó en això, i aquí s'ajunten moltes coses, i ho hem parlat amb aquesta tertúlia sobre la mena, que hi ha molts egos, i a vegades has de deixar els teus egos en benefici del bé comú, que crec que nosaltres és el que hem fet. Vull dir que parteixo de la base, que hi ha gent que també m'ho ha dit, que després de tota la feina que hem fet al Balàfia Volley, no deixa de ser una renúncia, i hi ha gent que ho ha vist com una derrota, per entendre'ns, no? Yeah. Però jo ho he vist com un... Bueno, no ho veig com una derrota, ho veig com a treball conjunt per millorar, perquè ara mateix doncs és la situació que tenim, i penso que hem de deixar una mica enrere tot el que heu parlat, no? De que tothom tenim aspiracions i tothom som ambiciosos i tal, però a vegades has de veure també què és el millor per a les famílies, per als jugadors o per a les jugadores, i en aquest cas doncs vam creure convenient que ens havíem de treure una mica aquests egos, i hi ha gent que ens ha dit per què no fèiem un club únic ja directament, doncs perquè això és perdre recursos, i això hem de ser pràctics. Si fas un club únic perds subvencions i perds moltes coses, per tant ho hem decidit fer de moment així.
Clar, és que el dia a dia mane, Vanessa, al final el dia a dia mane, eh?
Sí, però vull dir que a vegades amb el tema aquest de les fusions i de les unions i del treball conjunt sempre tenim a la boca les administracions, però el pas els han de fer els clubs,
sí,
no,
sí, sí.
No és l'administració qui t'ha de portar a fer un acord, sinó que som nosaltres mateixos que hem de seure en una taula i parlar.
Sí, sí. Deixeu-me canviar de tema. Xavi Pérez, saps qui ha entrat a la llista de morosos de l'Agència Tributària Espanyola?
Ah, sí, me sembla que he sentit que ha entrat l'entrenador del Real Madrid.
Carlo, no? Ancelotti, tu, és curiós. Sí, sí. Ara ho diu Tiempo de Juego.
Clar, però està bé, carrotazo intenta tieso, que no cobri.
1,4 milions d'euros.
Si va marxar d'aquest país sense pagar els impostos, doncs ja me sembla bé. Carrotazo intenta tieso. No paguem nosaltres la renta,
no, que sí, que sí, que sí.
I l'IVA i tot el que sigui, pues, que aquesta gent també pagui.
Escolta, o sigui, clar, al final tu dius, home, és que ha de pagar 1,4 milions, vol dir que n'ha guanyat molts més, eh?
Oh, claro, claro.
Vull dir que és, les coses com siguin.
Mira, no me fa pena, eh? No me fa pena encara que...
No. És igual, del Madrid, del Barça, vull dir, si és que no, bueno, si de problemes sí, amb Hisenda, sí, sí, podem trobar el Barça, el Madrid i a tot arreu, per desgràcia. Hi ha un altre presumpte problema. Parlo del futbol i parlo del Lleida Esportiu, que s'ha filtrat a la premsa, el qual, reitero, no deixa de ser un rumor o presumpte, si voleu, però sí que s'ha dit, s'ha filtrat, que Lleida Esportiu hauria pogut presentar documents amb signatures de jugadors que no recorden haver signat. El president de Lleida Esportiu, Albert Esteve, va dir que no és veritat i que estava molt tranquil. Vale, perfecte. O sigui, si és així, em sembla bé. Però, aviam, si es confirmés això, aquí parlem de coses diferents. Vull dir, ja no és no pagar amb un jugador, és una suplantació de persona, falsificació d'un document públic, etc, etc. Reitero, és un rumor, se diu, el Lleida Esportiu l'ha desmentit, però hi ha 7 jugadors que han dit que no, que ells no recorden haver signat això.
El tema és aquest, que si vingués d'una persona sol, diríem, bueno, vale, pues aquest ja se vol fer el calaix, el xoc. Però quan hi ha tants jugadors pel mig, pues, bueno, és allò que diu que quan el riu suena, agua lleva, no?
Pues, sí.
Però mi em fa certa por de que passés això, perquè evidentment ja la categoria que tenim, ja, la poca categoria que tenim, ja l'acabaríem de perdre. I llavors pues, ens sabria molt greu que això s'hagués fet així, eh? Perquè la subtació de fer signatures amb un contracte mercantil, cuidadito.
No, això et vull dir, tu que domines el tema administratiu, estem parlant d'una altra història aquí, eh?
Oh, per això ho dic. Que,
o sigui, ja no és ser morós o no, és una altra història, sí, això.
Exacte.
Reitero i insisteixo, Lleida Esportiu ho ha desmentit i el president ha dit que està tranquil. Vale, doncs escolta, ens quedem aquí. Sí, però amb això vull dir que cada final de temporada tenim notícies d'exjugadors amb problemes. I des de fa unes quantes temporades. I això jo crec que sí que fa mal.
I tant que fa mal. Però és que aquí tindria que ficar la base, la federació o la lliga del futbol professional o el que sigui, hauríem de dir, i jo ho he dit moltes vegades, vull dir, ho sento molt que sigui el Lleida, el que el Madrid, el que sigui. Si no estàs el dia 30 de juny al corrent de pagament de tot, doncs no jugues la pròxima competició. Baixaràs de categoria o no la jugaràs, i és un toc abat. Perquè el que no se pot fer és això. És que per aquesta gent mà ampla i pels demés, garrotasso intentatieso. Això no. No.
Bueno, sigui com sigui, parlàvem de la planificació. Lleida Esportiu ja va presentar el seu nou entrenador, sí, sí, el Gabri, i està presentant ja quatre fitxatges. En coneixes algun, Xavi?
Bueno, algun de petita referència. Tampoc no és que siguin estrelles del món del futbol, però bueno, s'està fent un equip jove, que és el que interessa ara avui en dia, que tinguin ganes de guanyar-se una posició, un nom i de poder tirar endavant. El projecte té que ser, sí, gent jove, gent de casa, com si pogués ser, i sí, intentar ja, d'una part, es puja de categoria.
No, no, és que
bueno, és que la ciutat de Lleida jugui a tercera divisió.
El nou entrenador, Gabri, no se'n va amagar, i això jo crec que està bé, va dir, no, o sigui, l'objectiu és l'ascens, vull dir, no cal que ho pintem de cap altra manera, l'objectiu és l'ascens, i jo crec que evidentment és l'ascens, i l'any vinent, si es puja, també hauria de ser l'ascens. Gerard Escoda, que és el director d'operacions del Lleida Esportiu, parla del darrer fitxatge, que és l'Arnau Gaixas, és central, i diu que és un jugador molt bo a la seva posició i que estan contents.
Bé, amb la incorporació d'Arnau Gaixas, jo crec que l'equip apuntala una posició del camp molt específica, que és la de central esquerrà. És un jugador que és molt fi, que està molt ben dotat tècnicament, que les seves principals característiques són que sempre està molt ben situat, té una molt bona sortida de pilota, ja sigui filtrant pilotes en passes interiors com amb obertures a les zones exteriors. És un molt bon fitxatge.
Bueno, comencem reforçant el darrere i ja anirem construint,
Bueno, a poc a poc, és el que hi hem de fer, no? Comença així.
Clar.
Veurem el projecte, però el projecte, jo ho torno a dir, de moment no hi ha cap visible.
Bueno, hi ha l'entrenador.
Bueno, vale, sí, aquest és el segon.
Què vols dir, cap visible?
Home, no hi ha president.
Bueno, formalment no ha dimitit Albert Esteve. Encara.
Ah, bueno, però ell va dir que...
Va dir que tenia la intenció de fer un pas al costat, quedar-se, evidentment, a la Junta.
Potser hi ha una foguera molt gran i no pot saltar.
Bueno, no, que havia d'entrar tres socis nous amb una injecció de capital molt important pel club, i que ell volia deixar de ser la figura del president del Lleida Esportiu, tot i que seguiria, evidentment, a la Junta amb el seu tant per cent.
Perquè si és propietari, que estigui dintre, però que digui a la gent, a l'afició, a la gent de carrer, que digui, pues mireu, ara el cap visible del club serà Pepito, aquest senyor que es diu Pepito. Pues,
home, la veritat és que per començar un projecte pues estaria bé. Escolta, ja que ho he de fer, fem-ho ja, no a l'octubre, no? O al setembre.
No esperem ahir, sí.
Bueno.
Vaja, jo vaig així, també.
Sí, sí.
Però dic que la veu del soci, perquè hi ha molta gent que m'ho ha dit, escolta, Xavi, no, però no saps tu qui pot ser el president? Dic, no, no.
Bueno, és una incògnita, realment els tres nous socis també és una incògnita. Bueno. En fi, escolta, que estem a punt d'arribar a les dues. La setmana vinent intentarem parlar amb la presidenta del CB Lleida per fer aquesta valoració d'aquesta gran temporada i com es planifica també després d'un ascens, com es planifica una temporada amb totes les mancances que hi ha avui en dia pel món dels esports, que aquí no se n'escapa ningú, ni Lleida Esportiu, ni Balafia Volley, perquè ens ho explica la Vanessa, ni cap altre, ni Lleida Llista després de guanyar una competició europea. O sigui, és dur i difícil per tots, i la feina del despatx comença doncs al maig, a l'abril-maig, o a l'octubre ja comença, si voleu. Vanessa Ortega i Xavi Pérez, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Vinga,
gràcies, bona setmana.
Adéu.
I nosaltres que ja anem directes cap a les dues de la tarda. És que és complicat això, és que és molt complicat. Per això que hi donem veu a les presidentes i als presidents, perquè de veritat, és que fan una tasca ben potent. Per cert, que ja tenim data de començament de la propera temporada de futbol. El Lleida Esportiu arrencarà la seva temporada a la segona ref el cap de setmana del 4 i 5 de setembre i acabarà el 14-15 de maig. Mira, just per la Festa Major de Lleida, a veure si podem estar celebrant un ascens. Però vaja, no cal que caminem tan ràpid, que això serà l'any 2022, l'any que ve. Vinga, que nosaltres ens plantem a les dues. Soc el Ricard Álvarez, agraït i content de que ens hagis acompanyat aquests minuts de ràdio i tornem demà puntuals, com sempre, a les 12:20. Saps que ens pots escoltar a través de totes les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida i que també ho pots fer a través de la web cope.es o de l'aplicació, que et pots descarregar de manera totalment gratuïta. Segueixes ben informat a les sintonies de la cadena COPE i, com ja et deia, demà hi tornem a les 12:20. Fins llavors, salut i cuida't.